Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Us informa aquesta hora Mercè Raga. Milers de persones han sortit al carrer arreu de Catalunya per commemorar el referèndum d'independència de fa 2 anys. A Barcelona hi ha hagut la manifestació més nombrosa. Segons la Guàrdia Urbana, ha aplegat 18.000 persones, xifra que els organitzadors eleven a 50.000. L'últim acte d'aquest 1 d'octubre s'ha fet al vespre, però davant de la presó de Lledoners. Unes 2.000 persones, segons la policia local i els Mossos d'Esquadra, es van congregar ahir al vespre a l'esplanada de Lledoners per fer una crida a la unitat i a la no violència per assolir la independència. I avui també us podem explicar que la policia ha disparat per primer cop contra un manifestant a Hong Kong. La violència al carrer a l'excolònia britànica coincideix amb la festuosa de celebració del 70è aniversari de la República Popular de la Xina. I és que enmig d'aquestes protestes, Xina continental pren mesures contra catòlics. La persecució dels catòlics de la Xina continental està augmentant després que prominents figures catòliques a Hong Kong segueixen parlant en contra del règim comunista. I avui també us podem explicar que els partits i coalicions tenen de termini des d'avui i fins a les 12 de la nit de dilluns vinent, 7 d'octubre, per presentar a les juntes electorals provincials les seves candidatures al Congrés i al Senat per les eleccions generals del proper 10 de novembre. I a aquesta hora hem de sortir novament a l'exterior perquè, déu-n'hi-do, el que podem llegir avui al Times, i és que Donald Trump hauria proposat disparar les cames dels migrants per evitar que travessin la frontera, segons aquest diari de New York Times. Fins i tot va demanar un pressupost per posar una fossa plena d'aigua amb caimans i serps al límit a Mèxic. Segons amb aquest diari, els seus assessors van haver de fer-li entendre que no està permès disparar a les persones migrants. Doncs bé, fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 4 de la tarda, hits en tuits a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 4 de la tarda, a la Fórmula Estel, hits en tuits. Música i actualitat. Actualitat i música. Els dimecres, cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Com el temps ens ha fet grans, a poc hi ha anat tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que
Doctor Prats, caminem lluny i a aquesta hora, vist per sentència.
Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs, evidentment, és dimecres i ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dia 2 d'octubre.
Dia 2.
Jo estic preguntant, des d'ahir i avui també ho hem fet, què va significar aquell 1 d'octubre?
Home, vist en perspectiva, va significar un exercici social de d'il·lusió i un bany de realitat brutal, per dir-ho així. Llavors, clar, és molt simbòlic per la part, diríem, catalana, i l'altra part s'ha dedicat a construir un mur de distància i de negació del que va succeir. Vist en perspectiva, és un dia trist. És un dia trist perquè és el primer dia on molta gent potser es va començar a adonar de que tantes promeses i tantes idees que s'havien estat defensant d'una forma, doncs, cívica, constructiva, pacífica, toparien sempre amb un estat que no tenia cap intenció d'escoltar ni dialogar.
Deixa'm preguntar-t'ho diferent, eh? 2 anys després, s'ha gestionat bé l'1 d'octubre?
Jo crec que no s'ha gestionat bé res. Vull dir, per part de ningú, eh?
Ni aquí ni allà, eh?
Ni aquí ni allà. I ja fa, inclús, falta que algú digui que no anem enlloc, ni aquí ni allà, i que o seiem sincerament amb una voluntat de diàleg i progrés. No sé en quina direcció encara, però la situació no pot continuar com està, tristament. Vull dir, la negació de tot i l'escalada verbal acabarem que ens farem mal. Espero que les detencions de la setmana passada siguin només una gestió publicista de cara a la galeria per part de les autoritats espanyoles, de que qualsevol intent de qualsevol grup de canviar cap a la via menys pacífica, per dir-ho així, perquè com que encara no se sap ben bé com va tot allò, doncs prefereixo no opinar tècnicament.
En teoria hi ha secret de sumari.
Per això.
Prefereixo no opinar. Perquè, Déu-n'hi-do.
Sí, les filtracions per part de la Guàrdia Civil poden ser interessades o no, per tant, ho deixem aquí fins que no es publiqui. Prefereixo no opinar. Però sí que és una mostra clara de que no es consentirà res de tot això. I esperem que ningú se li acudeixi, perquè seria entrar en una via molt desgraciada per tothom i que no crec que no compta ni en la perspectiva de la majoria del poble de Catalunya. Per tant, oblidem-la. Però el problema existeix, el diàleg és necessari i no hi ha cap mostra de que hi haurà cap mena de diàleg. O sigui, en un moment en què s'està demanant sense govern de 25 llocs l'aplicació un altre cop de la suspensió de l'autonomia, aquesta no és la manera. Vull dir, a base de pals no arribarem enlloc.
Ara em parlaves, no, d'aquestes, potser, gesticulacions, més que coses eficaces, com les detencions del 23 de setembre, etcètera, etcètera. Moció de censura presentada al Parlament de Catalunya per part de Ciutadans. No és més que una gesticulació més?
Sí, òbviament, no compta ni amb la mínima esperança de tirar endavant, però bueno, és un gest, però és un gest de la mateixa línia, és un gest de madura, d'intentar no comptar amb el rival polític, sinó treure'l del davant, quan jo agrairia un gest d'algú, i probablement hauria de ser el govern, vull dir, és el pare de la casa el que ha de cridar al final el fill que segui a la taula i que l'escolti, un gest de dir, bueno, a veure, què estem fent? Seiem d'una vegada, portem una dècada amb tota aquesta polèmica, per dir-ho així, i, per tant, escolti, amb un exercici de maduresa política i de responsabilitat, sobretot un exercici de responsabilitat. Jo sento les declaracions dels polítics i ningú fa cap mena d'exercici de responsabilitat. Tothom convidant a encendre metges d'una banda i de l'altra, no? Doncs des del senyor Abascal demanant la detenció immediata del senyor Torra i la suspensió de l'autonomia, fins al senyor Puigdemont aquest matí dient que el govern central és el que li interessa la violència. I, bueno, és que al final algú...
Un prendrà mal.
Algú prendrà mal, sí. I llavors seran responsables tots, perquè ningú s'ha esforçat ni el més mínim d'acord als seus interessos electoralistes i res més, és l'únic que els importa, en analitzar les causes del problema i les possibles solucions de convivència. Ja, inclús des del punt de vista del govern d'Espanya, aquí ja, si hi ha un problema de convivència, com ells diuen, doncs no pot ser que hi hagi 100 milions d'habitants amb problemes de convivència. S'haurà d'afrontar algun dia, no?, d'una forma madura, intentar solucionar aquest problema de convivència. No hi ha cap voluntat política.
Andrés, ens explicaves aquesta madura que s'està imposant en tots els relats, també el relat del govern espanyol en funcions, i és que Pedro Sánchez va assegurar ahir que el 155 es pot aplicar amb un govern en funcions sense cap problema, i de fet ahir la tarda Carles Puigdemont, que assegurava que, home, si cal el Senat i el Senat també està dissolt, no es podria fer. En què quedem?
No, constitucionalment l'article 155 demana una majoria de vots al Senat. Uh-huh. Efectivament, si no hi ha Senat, tècnicament no es pot fer, òbviament, fins que es constitueixi. No hi ha un Senat en funcions. Les Corts estan dissoltes i, per tant, tampoc hi ha un Parlament en funcions. Hi ha un govern, un executiu en funcions. És competència l'executiu? No. No pas. Ara, es pot aplicar de moltes maneres sense necessitat del Senat. Aquí ja ho dèiem fa 2 anys i mig. Vull dir, l'autonomia, des del moment en què l'economia està intervinguda i es limita als fons i, per tant, la decisió econòmica del govern ja està intervinguda sense necessitat del 155. I això va ser uns quants mesos abans. Per tant, que el govern té moltes maneres d'intervenir en la vida diària de la Generalitat per moltes vies, sí, ja ho estem veient ara quan amb els pressupostos s'estan donant certes qüestions a certes autonomies i a Catalunya sistemàticament no. Vull dir, ja hi ha un control de fet del govern català.
Fem honor a aquesta secció de cada dimecres, i és que ahir va quedar vist per sentència el cas Bankia, amb Rodrigo Rato al capdavant.
I Rodrigo Rato, a la seva última declaració...
Demanava absolució, eh?
Demanava, no. Demanava la condemna de l'actual junta de Bankia. O sigui, les seves paraules van ser...
Sí, sí, sí.
Jo ho vaig voler escoltar, i les seves paraules van ser tot el que ha esdevingut és responsabilitat de la Junta que ens va succeir. I, per tant, demano la meva solució. Home, és molt irònic, no? És com en un cas d'assassinat, i és com un exemple divertit. Vull dir que el detingut o l'imputat digués... la culpa de que el senyor estigui enterrat és de l'enterrador que el va tancar, no? Dius, jo no tinc cap responsabilitat que estigui al cementiri, no, clar. Doncs probablement cert, no? Però és com certificar la defunció. Llavors, bueno, em va semblar de molt mal gust quan els estalvis de molta gent han desaparegut, que la manera de defensar una posició processal penal sigui dient que la culpa és del que venia darrere. Em va semblar molt irònic, no? És allò de sempre mirar cap a un altre lloc i desviar l'atenció. espero que la condemna sumi a la que està complint per les targes Black. Vull dir, el senyor Rato està a la presó, però no està en presó preventiva com, per exemple, ara que parlàvem
no
del procés,
ja, eh?
Sinó que està complint una condemna d'un altre cas. Per tant, bé, la mostra un altre cop de la corrupció estratègica i estructurada en aquest país durant moltes dècades està a la portada dels diaris cada dia.
Ens queden 5 minuts encara per parlar amb Eulogi Broto de tota l'actualitat. Actualitat que passa aquestes darreres hores, malauradament, per les protestes de Hong Kong, que s'han agreujat, i de quina manera?
Bé, l'aniversari dels 70 anys de la Fundació de la República Xinesa després de la Segona Guerra Mundial...
Contrastava la imatge de Pequín amb la de Hong Kong.
Sí, va coincidir també amb unes demostracions militars molt fortes. Bueno, es parla del desfile militar més gran de la història, on van arribar a desfilar caps nuclears. Uh-huh. Vull dir, coincidint amb proves balístiques de la República de Corea del Nord al mar del Japó aquesta nit, clar, veient els moviments que Hong Kong estan rebent de resposta de Xina, que parin ja, que no consentiran que això duri una setmana més i que faran servir tots els mitjans, a mi em preocupa i em tira el que dèiem fa una estona. Ens farem mal. Vull dir, no li auguro cap mena de futur a aquestes protestes de Hong Kong, i més tenint en compte que la metròpoli, per dir-ho així, que és la que els hi feia una certa protecció amb el tractat de reanexió a Xina, que és Anglaterra, ja té prous problemes a casa seva amb aquests dies que coincidirà la resolució del Brexit, com per ocupar-se de que si una excolònia doncs es compleix o no el tractat contra la principal potència militar del món. Sí, tot plegat molt trist. Segle XXI, som molta més gent, però continuem cometent els mateixos errors de mil·lennis i mil·lennis d'història de la humanitat.
D'altra banda, Eulogi, jo no sé, de veritat, si el món s'està tornant boig o què està passant. Avui ens assabentàvem que Donald Trump hauria proposat disparar les cames dels migrants per evitar que travessessin la frontera. Uh-huh. Fet, et llegeixo tota la notícia perquè es queda unidó. Segons el diari The New York Times, fins i tot va demanar un pressupost per posar una fossa plena d'aigua amb caimans i serps als límits amb Mèxic. I segons el diari, els seus assessors van haver-li de fer entendre que no està permès disparar a les persones migrants.
Bé, amb aquesta sobreactuació que caracteritza el senyor Trump quan afronta tants i tants temes, a mi no em sorprèn aquesta notícia, que forma part de les filtracions també interessades que s'estan produint arrel de que el Congrés pues ha reclamat amb el tema de l'impeachment totes les converses gravades als seus advocats personals i està pues demanant informació pel procés de destitució del senyor Trump. Bé, és el fi justifica els mitjans. Si no volem que entrin immigrants, pues escolti'm, als Estats Units les armes són legals per autodefensa, vull dir, la Constitució ho diu expressament, la Constitució americana, a través de mitjançant les esmenes, i pues, si s'han de defensar d'aquests migrants, i és legal disparar en cas de defensa, pues, escolti'm, disparem. És una mostra de coherència ideològica d'una persona desvirtuada amb la seva mentalitat capitalista i d'orgull i de poder per sobre de res més. Vull dir, el senyor Trump, potser que quan en pocs mesos té tantes polèmiques, comenci a pensar a fer les maletes. Ara, les enquestes a l'Amèrica Profunda li continuen donant un suport molt i molt gran. Per tant, ens farem mal.
Doncs enmig de tot això, Eulogi Broto, professor Alice Crepi i jurista, moltíssimes gràcies per posar-hi llum a tot plegat.
Bueno, llum o avui tristor, perquè tots els temes que hem parlat no auguren res de bo.
Esperem bones notícies d'aquí una setmana.
Vinga, a veure si el novembre ens porta esperances.
Fins la propera, Eulogi.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música 50, que és la sintonia de 50. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als 50.
Raül, l'hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi, a primera hora.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Doncs primera edició d'aquesta temporada del món de les herències amb el Bufete Rojas, Herències i Testamentos, i amb Maria Elba Rojas, com sempre, en aquest estudi. Maria Elba, què tal? Buenos días.
Buenos días. Encantada de volver a estar aquí después de un largo periodo de descanso, ¿no?
Sí, ¿eh? Mira, ayer me mandabas esta noticia por WhatsApp, vamos a decirlo, ¿eh? Camilo VI, es que me dejaba patidifuso. Camilo VI deja la herencia a su hijo, que no asiste a la lectura del testamento.
Un adiós sin razones, unos años sin valor.
El pasado 8 de septiembre fallecía así Camilo VI con 72 años i no ha estat fins aquest dilluns 30 de setembre que s'ha sabut el contingut d'aquest testament. María Elba, ¿es normal que pasen tantos días para saber el contenido de este testamento?
Oye, qué bonita canción, ¿eh?
Es preciosa, ¿eh? Ha elegido nuestro productor,
David García. Me encantaba, la verdad, y muy apropiada para hablar del fallecimiento y luego de los bienes que han quedado tras el fallecimiento. A mí lo que más me gustó era el Superstar, ¿eh? Aquello fue la combinación de... Sí, sí, increíble, increíble. Bueno, lo que me preguntaba, ¿sí es normal? Sí, es normal, porque para poder obtener copia de un testamento tienes que aportar el certificado de últimas voluntades que se pide en Madrid y tardan 15 días hábiles en concedértelo. Por tanto, como este plazo acabó el viernes, pues el lunes ya ellos ya tenían copia del testamento.
Me hablabas de este certificado de últimas voluntades. Para conocer bien qué es esto. ¿Qué significa el certificado?
Pues es un documento donde pone si una persona ha hecho testamento y ante qué notario.
¿Cómo ante qué notario?
Porque, mira, una persona puede hacer un testamento, varios testamentos, solo vamos a tomar en cuenta el último testamento que hubiera hecho y en el certificado te pondrá, ha hecho testamento ante el notario que está el señor, por ejemplo, Ángel Serrano, por decir algo. Y entonces tú miras en la dirección donde está el despacho de este notario y vas a pedir una copia.
O sea, si he hecho diferentes testamentos, ¿siempre el último que valdrá?
Sí, es el único que puedes conseguir. Lo demás ya no te los harán, salvo que quieras impugnarlo por nulidad de testamento o algún tipo de asunto por estas vías, ¿no? Pero si no, tú te vas a ese notario y te dará copia del último testamento.
¿Dónde se pide este certificado?
El certificado lo pedimos en el registro general que hay en Madrid. Pero bueno, hay delegaciones, ¿eh? Aquí en Barcelona hay una delegación también, pero este registro está en Madrid. Ahí van a parar, cada vez que una persona hace un testamento, el notario obligatoriamente tiene que comunicarlo a este registro y ahí se registran todos los testamentos de España.
Que son unos cuantos, ¿eh?
Unos cuantos, ¿eh?
Y sobre todo, ¿quién puede pedir un certificado como este?
Para pedirlo, únicamente te piden que aportes el certificado literal de defunción de la persona y se lo dan a cualquiera. Puedes, conseguirlo, un primo, un sobrino, un abogado, no te pone ningún problema. Siempre que aporte el certificado de defunción y pague la preceptiva tasa, porque gratis aquí no hay nada, ¿eh?
Hablábamos de esta noticia, ¿eh? De que Camilo VI deja la herencia a su hijo, que no asiste a la lectura del testamento. Antes de hablar si hace falta asistir, si no hace falta asistir. Déjame preguntarte si Camilo VI tenía libertad para dejar sus bienes a quien quisiera.
Bueno, no, mira, Camilo VI vivía en Madrid. La legislación que a él se le aplicaba es la que se aplica allí, porque es diferente, depende de la parte de España, ¿no? Y él solo tenía libertad, porque la legislación de allí solo te deja libertad para disponer de un tercio de la herencia, porque el resto de dos tercios, obligatoriamente, la ley de allí dice que hay que dejarlo a tus hijos y demás descendientes. En este caso no hubo ningún problema, porque solamente había un hijo, pero es importante que se sepa que depende de qué parte de España estemos hablando, la reserva o el porcentaje que tú puedes disponer va a depender de qué parte de España estemos, digamos, tramitando una defunción. Si hubiera sido en Cataluña hubiera tenido el 75% de libertad para dejar los bienes a quien quisiera, porque lo que se guarda a los hijos y demás descendientes es el 25% de tus bienes. Uh-huh. O sea, libertad no hay mucha, ¿eh? Si quieres libertad, tienes que irte a vivir a Navarra, porque ahí sí que eres totalmente libre para disponer de todo tu patrimonio como quieras.
Mira, una de las cosas que me quedó marcadas las pasadas ediciones del mundo de las herencias es que cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes por lo que hace la herencia.
Bueno, no exactamente cada comunidad autónoma, ¿eh? Mira,
yo
son por derechos son por derechos históricos, ¿eh? Aquí dentro del Estado, digamos, español, hay 7 legislaciones diferentes, pero no todas las comunidades no va por comunidades autónomas. Por ejemplo, tenemos Cataluña, tiene su propia ley. Uh-huh. Navarra también, País Vasco también, Baleares también, Aragón también, los gallegos también, y los que no te he mencionado se rigen por el Código Civil común, que es el que se aplica en todos los otros sitios.
Son las históricas, sí, que me decías al inicio.
Pero son, digamos, derechos históricos, que esto viene de muchos años atrás, que a lo largo de los años se ha ido manteniendo.
¿Cómo funciona la lectura de un testamento?
Bueno, esto de la lectura del testamento es una cosa de los periodistas y de las películas norteamericanas.
Hemos visto mucho en las películas ese notario, porque ese abogado delante de los familiares, ¿no?
La verdad es que aquí no hace falta que nadie te lea el testamento, porque mira, ¿cómo funciona? Tienes el certificado de defunción, luego con ese documento pides el certificado de últimas voluntades, con estos dos documentos te vas al notario donde se ha hecho el último testamento y le pides, por favor, entregueme usted la copia del último testamento, y te lo entregan. El notario no se lo lee a nadie, o sea, ni siquiera un empleado de la notaría. Tú te lo lees solito. Si estás muy impaciente, te lo lees en la misma notaría o en la cafetería de abajo. Pero lo normal es que uno se lo lea ya en su casa o en el despacho del abogado. Pero no, nadie te tiene que leer el testamento, te lo lees tú solito.
Por lo tanto, ante este titular, recordem, avui estem comentant la notícia, estem aprofitant aquesta notícia de que el fill de Camilo VI no va anar a aquesta lectura del testament per parlar de les lectures dels testaments.
Claro, porque no hacía falta. Fueron las abogadas de este chico fueron a buscar el testamento.
No tendrá ningún problema, ¿eh?
¿Eh?
En este caso no tendría ningún problema.
No, porque van las abogadas con los documentos correspondientes y se lo dan a ella.
¿Y cualquier persona puede pedir copia del testamento de otro una vez transcurrido el plazo que marca la ley?
Bueno, cualquier persona, tanto como eso no, ¿eh? A ti solo te darán copia del testamento en uno de los dos supuestos que te voy a comentar. O bien, porque tú apareces en el testamento, imaginemos que en el testamento hubiera aparecido Radio Estel. Uh-huh. Entonces, se presenta alguien de Radio Estel en su nombre, va allí al notario y dice, mire, me parece que Camilo VI ha dejado algún legado o parte de la herencia a Radio Estel. Si Radio Estel aparece en el testamento, en ese caso te darán copia. Si no, no te darán copia. Salvo que tú tengas y demuestres un interés legítimo. Uh-huh. Por ejemplo, puede que un hijo no conste en el testamento, pero tiene un interés legítimo. ¿Por qué? Porque la ley guarda a los hijos una parte de la herencia. El importe de la parte que guarda va a depender de qué ley le tienen que aplicar, ¿no? Pero le guarda una parte. Por tanto, aunque, por ejemplo, un hijo no esté en el testamento, le darán igualmente copias y dice, oiga, yo no estoy, pero soy el hijo y yo tengo como mínimo derecho a la legítima. A veces el notario te dice, no, usted, aunque sea el hijo, no le voy a dar copia del testamento porque usted aquí aparece como desheredado. Sí. Entonces, no, me tiene que dar copia del testamento para que tenga un interés legítimo porque voy a impugnar esa causa de desheredación. Y por tanto, sí que te dan copia del testamento.
Y si un hijo no es nombrado en el testamento de su madre, de su padre, ¿No puedes reclamar nada, entonces?
No, si tú no estás nombrado, no quiere decir que no puedas reclamar. Es lo que te acabo de comentar. Tú puedes reclamar la legítima. Y si estás desheredado, siempre existe alguna posibilidad de impugnar la desheredación. Depende de cómo haya sido la causa para desheredarte o cómo se haya redactado esa causa.
Doncs vinga, va, si voleu més consells, truqueu a Marielba Rojas, del Bufete Rojas, al 93-246-60-96. També els trobareu al carrer Casp, número 37, segon tercera de Barcelona, al Bufete Rojas. Per més informació, també, 3W, ara ja ho deia bé, bufeterojas.es. Marielba, moltes gràcies.
Igualment.
Hasta la pròxima.
Adéu.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
A primera hora, amb Joan Trias.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Tres minuts que passen a aquesta hora de 9:45 del matí i aprofitant la notícia recent que l'Agència Catalana del Consum ha esdevingut organisme acreditat de la Unió Europea per resoldre reclamacions de consum transfrontereres, volem parlar amb la directora d'aquest organisme, la senyora Bet Abad. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Volem parlar de la importància que tenen les vies extrajudicials de resolució de conflictes, que són precisament les que ofereixen els organismes públics i de consum per resoldre els conflictes entre empreses i consumidors. Comencem, doncs, si li sembla, comentant aquesta bona notícia del reconeixement de l'agència com a organisme europeu acreditat per resoldre reclamacions dins de la Unió Europea. Què implica un reconeixement com aquest?
Mira, bon dia. En primer lloc, sí que voldria destacar, Joan, que des de l'Agència Catalana del Consum sempre hem donat resposta a totes les reclamacions transfrontereres. Què vol dir això? Doncs, és a dir, totes aquelles reclamacions de catalans i catalanes que han tingut un problema amb una empresa de la Unió Europea, això per un cantó, o bé també ciutadans estrangers, és a dir, que estan aquí, que han tingut algun conflicte amb una empresa amb seu a Catalunya. Principalment és això. Totes aquestes reclamacions són ateses des d'una secció específica que tenim dintre de l'Agència Catalana del Consum, que es diu Secció de Consum Europeu. Només a títol de recordatori, l'any passat vam gestionar gairebé unes 1.300 reclamacions d'aquest tipus. La majoria d'elles, també ho hem de dir, era per temes de transport aeri, com no pot ser d'una altra manera. Fins ara, però, aquesta gestió la fèiem d'acord amb les competències pròpies de l'agència, les que regulen la nostra pròpia llei i que som organisme de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Empresa, però ara la novetat, i que per això volem doncs, destacar-ho, és que aquest reconeixement que aquest fet és un reconeixement que ens acredita a nosaltres, a l'agència, com un òrgan que forma part de la Unió Europea. És a dir, que entrem de ple dintre de la xarxa d'organismes de tota Europa que resolen aquest tipus de reclamacions en l'àmbit del consum. Mm-hmm. Per tant, per nosaltres és una gran satisfacció que puguem ser reconeguts també a nivell europeu per la feina que estem fent i, a més, el que això comporta, que no és altra cosa, que és el fet de que l'Agència Catalana del Consum de Catalunya doncs, ens internacionalitza, ens dona valor, ens dona reconeixement i prestigi i, a més, ens dona molta més visibilitat. Per tant, el conjunt de tot això ens ajuda també a tenir millor interlocució amb els nostres homòlegs europeus i, per tant, també ser reconeguts a nivell d'Europa.
Recordem, senyora Abad, que si hem de fer una reclamació fora d'Europa, sempre ens ho ha explicat en aquest programa, és molt més difícil.
Sí, sí. Nosaltres formem part de la Unió Europea. Els beneficis que comporta formar part de la Unió Europea és que, evidentment, i el fet de formar part de tots aquests organismes, doncs tenim una legislació que ens protegeix. Totes aquelles reclamacions o actuacions que són d'estats no membres de la Unió Europea o fora de la Unió Europea, doncs per nosaltres és molt més difícil resoldre'ls o perseguir-los perquè no tenim aquesta interlocució per un cantó i, d'altra banda, no tenim una legislació que ens ajudi a poder resoldre degudament els conflictes si és que n'hi ha.
Parlem de la importància dels sistemes alternatius de resolució de conflictes de consum. Què en destacaria d'aquests sistemes?
Mira, com hem comentat en altres ocasions, recordem que aquests sistemes que diem alternatius i extrajudicials, quan dic extrajudicials vol dir que són a banda de l'administració de justícia. Qualsevol conflicte sempre pots anar a l'administració de justícia perquè t'ho resolgui. En aquest cas estem parlant de instruments, sistemes que no cal anar a l'administració de justícia.
Sempre és millor perquè t'evites uns gastos, t'evites uns temps, etc.
I aquests dos sistemes previstos en la nostra llei i reconeguts també a nivell europeu són la mediació i l'arbitratge en consum. Dos eines o dos instruments molt valuosos i que l'Agència Catalana del Consum vol fer molta difusió sobre l'existència d'aquests dos sistemes. Com sabeu, els organismes de consum sempre posen a disposició totes les persones consumidores aquests dos sistemes, que són complementaris i voluntaris, una cosa i l'altra, complementaris i voluntaris, i que el seu objectiu és resoldre les reclamacions d'una manera, com tu bé has dit, molt més àgil i molt més senzilla, això d'una banda. D'altra banda, evitem altres vies, com ara, com he comentat, la judicial. La via judicial té un sentit quan les reclamacions són de gran quantia o quan hi ha no només un engany, sinó que també hi ha una estafa. Quan són reclamacions de poca quantia, doncs tant la mediació com l'arbitratge poden resoldre aquest conflicte o litigi d'una manera molt més senzilla i àgil. I, a més, és molt més barata, perquè el cost és zero, menys costosa, feixuga i llarga. Hi ha un període de resolució de litigi, per dir-ho d'alguna manera, molt més ràpid que si vas a la via judicial. En gran trets són vies alternatives extrajudicials que el que fan és poder donar eines i suport a tots els consumidors i consumidores perquè puguin defensar els seus drets que tenim tots i totes com a persones consumidores.
Pel que fa a la mediació de consum, expliquem als nostres oients en què consisteix exactament per si la volen fer.
Mira, la mediació és un procediment molt senzill.
Perquè a vegades ens pensem que tot això és molt complicat.
És molt senzill. Mira si és senzill. Es tracta que una persona neutral, sempre és un professional, i professionals de l'Agència Catalana del Consum, formats per ser mediadors. De fet, en aquests moments estem pendents de que s'aprovi el nou decret que regula la figura del mediador en consum, per tant, són professionals formats, que el que fan és ajudar el consumidor per un cantó, consumidora per un cantó, i a l'empresari i empresària per l'altre, per trobar una solució negociada que sigui satisfactòria per les dues parts. És tan senzill com això. És una via voluntària. I, a més, cal una acceptació prèvia de les dues parts, que generalment, sempre des de la nostra àrea de mediació de l'Agència Catalana del Consum, quan hi ha una reclamació d'aquest tipus, el mediador interlocutua amb el consumidor, consumidor i amb l'empresa, i generalment sempre voluntàriament els dos accepten la mediació. I, a més, el que dona garantia en aquesta mesura i aquest procés és que la persona mediadora, com he dit abans, a part de tenir els coneixements, té el deure, també, de ser una persona imparcial. I, per tant, l'únic que fa és ajudar al consumidor i a l'empresa a que arribin a un acord sense imposar mai una solució concreta. Mediar vol dir això. No només en consum.
Exacte.
En molts àmbits de la nostra vida.
I quin valor tenen aquests acords que s'assoleixen per la via de la mediació de consum? Perquè també podria passar que no s'arribi a cap acord.
Mira, això és important el que m'estàs preguntant. Mira, els acords es poden formalitzar per escrit. I aquest document, això és important, i aquest document té valor de contracte privat. Què vull dir que té valor de contracte privat? Doncs que en cas d'incompliment, imagina't que s'arriba a un acord, es fa aquest document i que aquest acord no s'incompleix.
Si no segueix...
Doncs, en cas d'incompliment, es pot fer valer davant dels tribunals ordinaris. Per tant, l'acord que s'arriba en mediació és un acord que s'entén que s'ha de respectar. No es pot no respectar. A més, l'incompliment d'acord per mediació constitueix també una infracció administrativa. Infracció administrativa pot ser una sanció, pagament d'una multa. Perquè ja és un acord. I, finalment, com tu m'has preguntat, quan no s'arriba a cap acord, llavors sí que es pot optar per l'arbitratge de consum, que és una altra via alternativa, sempre que l'empresa, en aquest cas sí, necessitem accepti aquesta via.
Suposo que és per això que des de l'agència sempre destaqueu la importància de triar establiments o empreses adherides al sistema arbitral de consum, eh?
Sí, mira... Com a director de l'Agència Catalana del Consum, ara ja fa un any que estic al càrrec de l'agència, un dels meus objectius, i en el meu pla estratègic de 2019 a 2023 ja hi figura, és potenciar l'arbitratge del consum com una resolució de conflicte que sigui generalitzada i que sigui acceptada, no només pel consumidor i consumidora, sinó també per les empreses. Per poder arribar a l'arbitratge cal, com que ha de ser voluntari, cal que totes les empreses estiguin adherides i que, per tant, acceptin l'arbitratge de consum com un instrument per resolució d'un conflicte. Això és important. Per tant, per què nosaltres insistim en l'arbitratge? Per moltes raons. Una, perquè, com he dit abans, és gratuït, compromet a les dues parts, la resolució que se'n deriva és un laude arbitral, és a dir, és com una sentència. A més, és àgil i senzill, és molt més ràpid, o sigui, el màxim és entre la petició d'arbitratge fins a la resolució no pot passar més de 6 mesos. I un altre tema important és que per reclamacions de quanties inferiors a 5.000 euros, que és lo normal, la majoria de reclamacions en l'àmbit de consum són menys de 5.000 euros, donen una solució, una resposta, doncs, a un incompliment. Anar a reclamar un mal servei per una quantia inferior a 5 mesos a l'administració de justícia, pot tardar 3 anys a la resolució, col·lapses als jutjats i, a més, et costa més el procediment que la reclamació en si. Per tant, no és altra cosa que posar a disposició de tots i totes un instrument per poder resoldre conflictes en matèria de consum de manera àgil, eficaç, lleugera i gratuïta. I, a més, té força de laude arbitral.
Per tant, suposo que adherir-se al sistema arbitral de consum és un bé no només per al consumidor, sinó també per a l'empresari, per aquell que té la botiga, que té el negoci.
Evidentment. Així com pel consumidor hem dit que és gratuït, que és senzill, que és voluntari, i que és d'obligat compliment, i que això ajuda al consumidor, per part de l'empresa i dels empresaris, el que també els dona un plus de qualitat i de garantia. És a dir, quan una empresa o un establiment està adherit a la residència del consum, el que projecta és una imatge de qualitat, de rigor, de que fa bé les coses i que, per tant, quan hi ha un conflicte en la residència del consum, no es genera un problema per la pròpia empresa. I, a més, s'està demostrant amb indicadors que tinc i estudis comparats que a Europa la figura de l'arbitratge en consum, sobretot per tal de les empreses, de les petites i mitjanes empreses, doncs va en augment perquè inclús per la pròpia empresa és un benefici a la llarga que els seus petits litigis en matèria de consum es puguin resoldre per arbitratge i no per la via judicial.
Deixem preguntar-li quin seria el funcionament d'aquest arbitratge.
Doncs és tan fàcil com la mediació. Uh-huh. De fet, per arribar a l'arbitratge de consum, un cop primer vas a la mediació. Si a la mediació no arribes a l'acord, pots sol·licitar les dues parts. Una poden sol·licitar, el consumidor pot sol·licitar l'arbitratge. Uh-huh. Nosaltres des de l'agència mirem si l'empresa o la distribuïdora de productes o serveis està adherida, llavors el que fem és com un judici, val? Hi ha un àrbitre, que no deixa de ser que l'àrbitre, també he de dir, són persones qualificades amb coneixements de la matèria, sobretot coneixements de dret en matèria de consum, que si tots són professors d'universitat i catedràtics, o també experts en aquest tema, i el que fa és com un judici en la pròpia agència o a les pròpies OMICs, que estan adherides també a l'arbitratge, i el que fa és que amb les dues parts, amb totes les proves, que per això sempre diem...
Guardem-ho tot,
perquè és el que et servirà com a documents per aportar el dia que es faci la sessió d'arbitratge. Uh-huh. Llavors, el que es fa és posar les proves sobre la taula, les parts al·leguen el que hagin d'al·legar i a l'àrbitre és, vistes les proves, vistes les declaracions d'ambdues parts i vistes les reclamacions, emet un laude, que és com una sentència, que dona resposta a les peticions o bé d'una banda o bé de l'altra. L'òptim, com dic jo, com que és un procediment molt senzill i gratuït i, a més, no necessites advocat i procurador, és una manera molt àgil de poder resoldre aquests conflictes en matèria de consum i que des de l'agència, com que veiem el potencial que té aquest instrument, doncs estem fent actuacions, sobretot en l'àmbit de l'empresa, amb els gremis, amb les patronals, per donar a conèixer aquest sistema alternatiu de resolució de conflictes, que a vegades no hi ha prou empreses adherides, no perquè no vulguin, sinó perquè desconeixen que existeix aquest
I ho dèiem, és un sistema que crea més confiança, també.
Exacte. El que sí ens hem adonat compte és, sobretot a Europa, i aquí, tenim moltes empreses adherides, però hem d'aconseguir que moltes més s'hi adhereixin. Uh-huh. Sí que dona un plus de qualitat i de rigor, i alhora ajuda i de fidelització en les pròpies empreses i respecte al consumidor o consumidora, perquè el que volen les empreses és fidelitzar el client. Uh-huh. I és una manera també de garantir aquesta fidelització al client. Per tant, són beneficis no només pels consumidors i consumidores, sinó també a la llarga per les empreses i establiments.
Moltíssimes vegades, no sé si és perquè som catalans i fem aquestes coses, ens queixem de les coses que fem malament. Començàvem avui aquest espai amb l'Agència Catalana del Consum parlant del món dels consumidors. Moltíssimes vegades creiem això, que tot ho fem malament, i començàvem parlant avui d'aquest reconeixement europeu. Per tant, en matèria de consum, estem molt anivellats amb Europa.
Sí. Puc dir de manera orgullosa, jo només porto un any a l'agència, o sigui, l'agència precisament aquest any fa 15 anys a la seva existència. S'ha fet bona feina, s'està fent bona feina, s'ha de fer més bona feina, evidentment, sempre hem d'anar a més, però sí que és veritat que a nivell europeu som un referent a tenir en compte, i el nostre objectiu és assolir quotes d'actuació que determinats països europeus, com per exemple Portugal, la setmana passada estava allà, on la política de consum forma part de les pròpia estratègia de les empreses. És a dir, no es veu consum com una cosa que, o un apartat que és insignificant dintre de l'estratègia global de les organitzacions de l'empresa, sinó que també forma part de l'estratègia d'empresa en l'hora de fer balanços de les seves activitats. A nivell d'Europa, europeu, sí que també és cert que el fet de poder formar part d'aquests organismes ens dona també la capacitat de poder estar present posicionant-se per fer més efectives aquestes polítiques públiques de consum, que no són altres que aquelles de defensar els drets, reitero, els drets de les persones consumidores. Ens hem d'acostumar, tots i totes, que com a entendre que com a persones consumidores tenim uns drets, però també tenim uns deures. I, per tant, poder treballar per sensibilitzar i formar-nos tots plegats en com consumir de manera responsable, això per un cantó, però també saber que quan algú estàs comprant un producte o un servei i no se t'ha satisfet com tu creies que se t'havia... Tens el dret de reclamar-lo, igual que tens el dret a la informació. I quan dic dret a la informació no és altra cosa que l'etiquetatge. L'etiquetatge el que fa és informar-te d'allò que estàs comprant. Aquí és on hem d'incidir molt. L'etiquetatge és important, però sovint encara no som conscients de que tots tenim dret a que quan anem a comprar un producte o un servei estigui ben documentat, ben etiquetat, ben informat, i que si no és així ho hem de reclamar, ho hem d'exigir. Aquest és el dret que tenim, el dret a la informació, però també el deure d'actuar-ho, de fer-ho, perquè si entre nosaltres això no ho tenim, no tenim aquesta consciència, serà difícil. Aquesta és la gran diferència, per exemple, que ens trobem aquí a Catalunya respecte a França i altres països, on el consumidor o consumidora sí que és exigent en matèria d'etiquetatge, per exemple,
Deixi'm posar també sobre la taula qüestions que normalment en parlem. Heu de saber que la directora de l'Agència Catalana del Consum, la Beta Bat, quan ve aquí a Ràdio Estel, minuts abans, parlem una mica fora d'estudi i després ens seguim parlant aquí dins. I sempre em diu, és que hem d'apostar molt per una comunicació totalment oberta, és per això que venim als mitjans de comunicació i per això li donem les gràcies per venir també a Ràdio Estel, i per les noves tecnologies.
Sí. Mira, sempre he dit, en matèria de consum, i des de l'agència tenim quatre potes molt importants. Una és la informació, que hem comentat, i, evidentment, la protecció d'aquests drets, també la difusió d'aquests deures, i la inspecció, la sanció, en el cas d'incompliment, no? Per poder realment donar resposta als dos primers requeriments, que és la informació i el coneixement i la sensibilització, cal comunicar. Val? Avui en dia, doncs, per poder arribar a totes les llars de tots els consumidors i consumidores, hem d'utilitzar totes les eines de comunicació que tenim sobre la taula. Una són les tradicionals, com pot ser la premsa escrita, i els mitjans de comunicació, com pot ser la ràdio o la televisió, però l'impacte de les noves tecnologies també formen part de la nostra política de comunicació per poder precisament donar resposta a aquest primer punt, que és el dret a la informació. I és per això que des de l'agència, en el seu pla de comunicació, s'està fent també una aposta molt important, no només en els mitjans tradicionals, que evidentment la ràdio, jo sempre he dit, és un gran mitjà, perquè pots fer moltes coses i escoltar la ràdio.
Jo me l'estimo molt, però sóc imparcial.
No, però la ràdio arriba a totes les llars, això és indiscutible, però avui en dia no podem obviar que tenim les xarxes socials. L'Instagram comença a ser una plataforma digital molt potent, on arriba sobretot a un públic jove. Per tant, aquí tenim un espai per poder comunicar i informar. El Facebook, el Twitter... El Twitter ara ens serveix molt per rebre queixes o saber què està passant, perquè el Twitter, l'usuari acostuma doncs, a posar en el Twitter doncs, problemes o litigis que té o situacions que s'està trobant que són desagradables. Així, el Twitter és un bon indicador, també. I, evidentment, la nostra app, tenim una app específica d'infoconsum.cat, i les webs.
Doncs ja us ho deia la directora de l'Agència Catalana del Consum, Beth Abad, tenen la pàgina web on tot es fa molt més senzill, tots aquests tràmits, consum.gencat.cat o consumcat al Twitter, a Facebook, a Instagram o inclús a les aplicacions mòbils amb InfoConsum. Directora de l'Agència Catalana del Consum, Beth Abad, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
5 minuts que falten per arribar a les 10 del matí i, per tant, acabem programa. I marxem amb Manu Dibango, amb aquesta música. Deixeu-me que us digui que ara, a partir de les 10, Mercè Raga arriba amb tota l'actualitat informativa. Però és que després, si voleu riure, es quedeu-vos a Ràdio Estel. La Fórmula Lesant, amb tot l'equip d'Albert Lesant. A partir de les 11, arriba Sergi Mas amb els seus 50ers. I després, a partir de les 12, Mercè Raga s'hi posa de nou amb tota una selecció musical a càrrec de Maria Sierra Rodríguez. Jo de vosaltres no m'ho perdria. Ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-los fins a aquesta hora. Salutacions de tot l'equip que ens acompanya, de Toni Huguet a les tecles del so, David Garcia a la producció, Berta Secanella a la redacció, Mercè Raga a la codirecció d'aquest programa i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau. Right.